know that I'll regret this when I'm sober, but every shot I'm getting close.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. La nevada intensa al Pirineu talla des d'aquest matí dues carreteres i obliga a circular amb cadenes a 5 vies més. Les carreteres tallades són la BV-4024 al Coll de Pal i la BV-4243 als Rasos de Peguera. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Després d'un dissabte de relativa treva han tornat les precipitacions aquest diumenge afectant bona part de Catalunya i així continuarà en principi a la tarda, malgrat que les nevades poden anar remetent. Òscar Canal.
Al llarg de les properes hores esperem que el temps continuï molt enrevessat, especialment cap a les comarques de Barcelona i de Girona, on aquí les precipitacions podrien continuar a ser persistents. Compte perquè els registres de precipitació al final de la jornada podrien ser considerables, especialment cap a les comarques de Girona i de Barcelona, la serralada transversal, el massís del Montseny i la serralada prelitoral. Al llarg d'aquesta tarda, la nevada al Pirineu anirà remetent a poc a poc i, per tant, anirà cap a menys. Cota de neu al voltant d'uns 1.000 metres. De cara a demà tindrem una jornada molt diferent i és que al matí a tot Catalunya lluirà un bon sol, tret de les comarques de Lleida, on aquí ens podrem aixecar amb boira. De cara a la tarda es complica la situació meteorològica i és que començaran a créixer nuvolades que donaran ruixats i algunes tempestes, especialment cap a les comarques de Girona i nord de Barcelona. Per tant, tindrem una tarda molt més moguda. Les temperatures demà en lleuger ascens. Això és tot, ho anirem seguint.
N'estarem pendents tant de les nevades com de les pluges. En mobilitat, els trens circulen des d'aquest matí amb retards que poden superar els 30 minuts a la línia R15 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Riudecanyes i Marçà Falset.
La circulació del túnel de la Rovira de Barcelona queda alterada a partir d'avui a causa de les obres de renovació que es duran a terme a la infraestructura. En concret, es talla el sentit descendent per executar les obres a les tres galeries d'evacuació del túnel que duraran 4 mesos.
Aquest matí, familiars i amics de les víctimes del vol Germanwings 9525, que es va estavellar als Alps, han recordat els seus éssers estimats en un acte celebrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat.
Ho han fet en el marc del desè aniversari de la tragèdia, amb una ofrena floral al monolit i a la plaça commemorativa que hi ha davant del mural de Miró.
D'altra banda, el papa Francesc ha rebut l'alta mèdica i ha sortit aquest migdia de l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ha donat les gràcies a tothom pel suport des del balcó del centre hospitalari a l'hora de l'Àngelus.
Ha estat ingressat 37 dies per una doble pneumonia i ara ha estat traslladat a la residència Vaticana de Santa Maria, on passarà en repòs un mínim de 2 mesos.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. La nevada intensa al Pirineu talla des d'aquest matí dues carreteres i obliga a circular amb cadenes a 5 vies més. Les vies tallades són la BV-4024, el Coll de Pal, i la BV-4243, als Rasos de Peguera. En paral·lel, calen cadenes per circular a la N260 al Port del Cantó, restringida a més a camions, i a la mateixa N260 a la Collada de Toses, també a la GIB-5264 de Vilallonga de Ter a Setcases, a la C-38 de Molló a Coll d'Ares i a la BV-4031 al Coll de la Creueta. Uns despreniments a la BV-5106 Argentona al Maresme obliguen a donar pas alternatiu a la zona i també es dona pas alternatiu a la C-243C entre Ullastrell i Rubí per esllavissades.
Més enllà de la neu, la pluja ha dificultat força la circulació a la P7 entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès aquest matí. Un accident en sentit Tarragona ha tallat una estona un carril.
D'altra banda, unes 150 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han fet talls intermitents aquest matí a la N240 a Juneda per protestar contra la planta de Nova Tracuja que promou el grup Grinyó i gestió agroramadera de Ponent en aquest municipi de les Garrigues.
Els manifestants han començat els talls a les 11 del matí i han informat els conductors aturats sobre els motius de rebuig a la planta, alhora que també els han repartit una peça de fruita.
A tot això, les nevades continuen al Pirineu i, malgrat que no desapareixeran, sí que s'espera que puguin anar remetent al llarg d'aquesta tarda i que la cota s'elevi força. Les estacions de Vall de Núria i Vallter compten actualment amb gruixos de neu que varien entre els 80 i els 130 centímetres i es preveu que puguin augmentar amb les precipitacions d'avui.
Aquesta és una bona notícia per a les estacions i els esquiadors, però comporta un perill, l'elevat risc de llaus. S'ha activat el pla PIRA per avaluar el risc real i prendre les mesures necessàries per prevenir danys personals. Televisió del Ripollès ha conversat amb el gerent de Vallter, Enric Serra. Ens ho explica Laura Segú.
Malgrat ja estar a finals de març, les estacions de muntanya del Ripollès compten amb uns gruixos de neu excel·lents per la pràctica de l'esquí. Vallter i Vall de Núria estan en un moment òptim pel que fa a l'estat de pistes, però també amb un elevat risc de llaus. És per aquest motiu que des de Vallter, per exemple, estan controlant diàriament els riscos. Fins i tot en els darrers dies han hagut de prendre mesures per evitar danys majors a la zona d'esquiadors.
El que vam fer és desencadenar artificialment possibles allaus que es poguessin donar. No? L'equip de pistes de Vallter va veure el risc que podia haver-hi i vam tirar un cop vam tenir molt clar que tot estava estable, el que podia afectar a pistes, no les grans cotes altes. Vam procedir a obrir l'estació amb tota normalitat. Això treballem molt conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Per tant, es demana màxima precaució a l'hora de la pràctica de l'esquí a les zones altes i consultar els nivells de risc de llaus.
Protecció Civil va desactivar el passat vespre el pla Llaucat després d'haver-lo mantingut actiu precisament per aquest risc alt de llaus.
Els agents rurals van tancar divendres tots els accessos del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici a l'Alt Pirineu per aquest risc, i de moment no s'ha reobert.
D'altra banda, l'episodi continuat de precipitacions d'aquests darrers dies ha posat a prova el sistema de desguàs de l'Estany de Banyoles.
A la capital del Pla de l'Estany ha plogut fins a 16 dies seguits en major o menor mesura, sent el segon període més perllongat de pluja des de que es prenen dades. Banyoles Televisió, David Bertran.
Aquesta setmana la situació s'ha accentuat i dimecres van caure més de 50 litres per metre quadrat, fent que en només 48 hores el nivell de l'aigua de l'Estany creixés 15 centímetres, el que equival a 165 milions de litres. Tot i que ja feia dies que les diferents comportes instal·lades als recs estaven obertes, l'Estany va acabar vessant per la zona de bany i davant dels hangars del Club Natació Banyoles. Aquest és el punt on la mota que delimita l'Estany és més baixa i per aquest motiu el regidor de Medi Ambient de Banyoles, Albert Obert, explicava que tècnicament no es pot considerar un desbordament.
Va vessar una mica per la platja del club, perquè tots sabem que la mota del club és la més baixa que hi ha al llarg de l'Estany, perquè en aquell temps doncs, també hi entraven les embarcacions i els remolcs, i això feia que sigui més baixa. Però pel que fa a vessar per la draga, que és quan considerem nosaltres que l'Estany desborda, i emplenar la draga, doncs no ha passat, o sigui que podem dir que hem superat aquest període més complicat.
A les darreres 24 hores, el desguàs ha permès recuperar la normalitat al Club Natació Banyoles i que el nivell hagi baixat 13 centímetres, tot i que la imatge és la d'un estany ple. També l'aqüífer que alimenta l'estany i que garanteix les reserves d'aigua funciona a ple rendiment i ha passat d'una pressió d'1,8 a 4,8 en pocs dies.
Els pagesos catalans valoren positivament les pluges d'aquests darrers dies. Asseguren que els donen una alenada d'aire de cara a aquesta campanya 2025 i preveuen bones collites amb xifres similars a les temporades d'abans que arribés la sequera.
Per contra, però, avisen que l'aigua pot causar fongs i malalties i que hauran d'incrementar el nombre de tractaments per protegir les plantes. Mar Suí.
Després d'una etapa de sequera pronunciada, les pluges d'aquestes últimes setmanes garanteixen als pagesos una bona collita aquesta temporada, sobretot després d'un 2023 i un 2024 en què van tenir grans pèrdues de fruita i no van poder conrear les quantitats normals de cereals d'estiu.
Les pluges sempre són benvingudes. Aquest any, pues bueno, que és el secà, per ara preveiem unes bones collites. El tema de regadius, podrem fer una collita normal, pues blat de moro i cereal d'estiu, que aquests anys portàvem restriccions amb aquest tipus de cereal, però bueno, preveiem que enguany serà una campanya normal o que pot ser el rec.
Ara bé, hauran de tenir l'ull molt posat en les possibles malalties i fongs que puguin agafar les plantes, i és que les pluges les fan més susceptibles a tenir-ne. De fet, des d'Unió de Pagesos alerten que aquest any hauran de fer-los més tractaments que en altres temporades perquè tenen més humitat.
Ara mateix ens trobem a casuística que, bueno, tot que és malalties com fongs, virus i d'això, pues, bueno, ens toca entrar en sofatar amb fungicides per combatre tot el tema d'aquests fongs, que poden ser un estemfium, una mota, unes monívies. Llavors nosaltres hem d'estar protegint els arbres fruiters i la floració perquè hi ha uns bons quallats i una bona producció.
Tot i això, destaquen que per fi diverses zones del territori puguin recuperar la normalitat i esperen que se'ls aixequin totes les restriccions.
El fang i els arbres caiguts aquests dies han deixat els passos del bosc en una situació complicada. A Dosrius, el Maresme ha acollit la trobada anual de les ADF de la Serra de Marina i del Vallès. Des de Mataró Ràdio, Oriol Debat.
pluges molt necessàries pel bosc, però ara caldrà cuidar els camins plens de fang. És una de les conclusions de les ADF del Maresme i que s'ha de fer extensiva, diuen, a la major part del territori català. Les agrupacions de defensa forestal beneeixen les pluges d'aquestes últimes setmanes després d'una llarga sequera, però alerten de la fragilitat en què han quedat els camins. En aquest sentit, remarquen que el fang i els arbres caiguts, ja morts per la sequera i que amb la pluja han anat a terra, han deixat els passos de bosc en una situació complicada.
Partint d'una sequera extrema de fa uns quants anys, llavors això ens feia patir moltíssim en quant al risc d'incendi, era molt elevat per falta de pluja, i ara estem a l'inversa. Ara va molt bé aquesta regada, la veritat és que va molt bé perquè feia falta molta aigua, la vegetació estava molt seca i es comença a hidratar, però com que està caient tot tan de cop i tan fort, ara tenim l'altre inconvenient, que és que tanta d'aigua tan forta i tan seguida està malmetent els camins, la xarxa bàsica, no? És a dir, que ara per circular hi ha molt de fang i això fa malmetre els camins, agreujat per la caiguda d'arbres que també impedeixen el pas de vehicles al medi natural.
Tal com explica Àlex Navarro, coordinador operatiu de la Serra de Marina. Precisament aquest matí la carretera d'Òrrius al Maresme ha sofert una esllavissada que ha requerit pas alternatiu a primera hora del matí.
I en el context d'aquestes pluges intenses i persistents dels últims dies, l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà ha jutjat aquest migdia les riuades del Francolí. L'última va ser el 2019 amb un balanç catastròfic.
El festival de novel·la criminal El vi fa sang s'ha acomiadat d'aquesta manera, representant un judici amb la intenció de trobar els culpables i especialment evitar que en un futur els aiguats provoquin estralls. L'Espluga FM, Gerard Bosch.
Judici a uns aiguats catastròfics que van causar víctimes mortals al municipi i al Camp de Tarragona ara fa 6 anys. Al Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí, Xavier Grasset ha exercit de jutge en un tribunal format per escriptors i experts en el medi ambient. L'acte ja se l'imaginaven per l'edició del 2020, que no es va celebrar per la pandèmia. Els fets ja no són tan recents, però les riuades, malauradament, continuen sent una qüestió d'actualitat i segur que de futur. Salvador Balcells és el comissari del festival.
És un fenomen completament natural. Almenys a la conca mediterrània, que els rius són com torrents, que quan plou molt baixa molta aigua. Per tant, doncs, es tracta d'evitar que aquestes riuades facin destrosses o s'emportin gent.
La sentència, doncs, que dels mals de l'aiguat del 2019 en té culpa el clima, el riu i, sobretot, l'acció humana per molts factors. Una vegada llegit el veredicte final, el festival El vi fa sang s'acomiada amb aquest peculiar acte i amb la intenció de tornar d'aquí a un any.
I avui, com cada 23 de març, és precisament el Dia Mundial de la Meteorologia. Per això volem parlar de la relació que hi ha entre les turbulències dels avions i el canvi climàtic. I és que diversos estudis proven que l'augment de les temperatures provoca que els avions tinguin més sotracs dalt del cel. Concretament, fa que hi hagi més moviments de masses d'aire que desestabilitzen l'avió. Mar Suí.
Segons un informe de l'Institut Nacional de Geofísica Italià, les turbulències en l'espai aeri europeu han augmentat significativament en els últims 45 anys a causa del canvi climàtic. L'escalfament global fa que l'aire estigui més calent i això provoca que les masses d'aire per on es mouen els avions ascendeixin més ràpidament i els generin més sotracs que anys enrere. De fet, als cels de zones més calentes del planeta, com els deserts molt grans, és més probable que hi hagi turbulències.
Si nosaltres estem volant per sobre una zona desèrtica, la sorra del desert actua com un mirall i reflecteix molta més irradiació solar i a més evacua molt més calor i, per tant, doncs, ens podem trobar moltes més turbulències per culpa del terreny que estem sobrevolant.
Si les temperatures continuen augmentant, més zones del planeta es convertiran en aquests punts calents. A dia d'avui, molts avions ja canvien el recorregut quan detecten que s'aproximen a una zona de turbulències. Ara bé, si l'escalfament global s'accentua notablement, els experts apunten que s'hauran d'estudiar noves rutes per aire i, fins i tot, canviar el disseny dels avions actuals per fer-los més resistents.
Parlem de mobilitat. Els trens circulen des d'aquest matí amb retards que poden superar els 30 minuts a la línia R15 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Riudecanyes i Marçà-Falset.
Tècnics de DIF estan treballant en la resolució d'aquesta avaria ubicada entre el Baix Camp i el Priorat. Els problemes continuen després que ahir aproximadament 1 miler d'usuaris sortissin al carrer a 9 municipis de Catalunya per dir a les constants incidències al servei ferroviari. De fet, ahir mateix la circulació de trens entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders va quedar interrompuda per un problema en un desviament amb afectacions a les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies.
D'altra banda, la circulació del túnel de la Rovira de Barcelona queda alterada a partir d'avui a causa de les obres de renovació que es donen a terme a la infraestructura. En concret, es talla el sentit descendent per executar les obres a les tres galeries d'evacuació del túnel.
L'obra preveu millorar la seguretat, l'eficiència energètica, renovar el paviment, tractar les patologies estructurals, millorar la impermeabilització i el drenatge i renovar bona part de les instal·lacions.
Per facilitar el recorregut durant el tall, que té una durada prevista de 4 mesos, s'han establert diferents itineraris alternatius.
Des de la sortida 3 de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat o la sortida 4 en direcció Besòs, l'itinerari recomanat s'iniciarà a la plaça Karl Marx, seguint pel passeig de Vall d'Aura fins a arribar a la plaça de la República. Des d'allà, pel passeig de Verdum, enllaçant amb el carrer del Doctor Pi Molist, l'avinguda del 15, al passeig de Margall fins a arribar a la Ronda del Guinardó. Des de la sortida 6 de la Ronda de Dalt en tots dos sentits, el desviament es farà o bé per l'avinguda de la República Argentina o pel carrer Esteve Terrades, per enllaçar després amb l'avinguda de Vallcarca. Un cop acabin aquestes obres, es tallarà el sentit descendent durant un mes, també per renovar-lo.
Més mobilitat, l'Ajuntament de Tordera ha tornat a insistir a reprendre les obres de l'allargament de la C32 a Blanes.
Des que es van eliminar els peatges, els col·lapses a l'autopista són freqüents i de retruc sovint provoquen embuts a la G600 entre Tordera i Blanes. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
El projecte de pacificació de la Nacional 2 que pretén descongestionar el trànsit del litoral de moment no contempla ni Tordera ni Palafolls. L'alcaldessa del nostre municipi continua defensant que mantenir la via de la C32 tal i com està no té sentit.
Entenem que hi ha damunt la taula una pacificació de la Nacional 2, una millora dels accessos a la C32, el que proposem des de Tordera, entenent que aquesta pacificació no ens arriba ni ens arribarà, és sobretot la prolongació, el poder finalitzar aquesta autopista que ens travessa la Tordera i que no té cap sentit que vagi a morir a la rotonda de Sant Daniel.
Fa 3 anys el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la prolongació de l'autopista per qüestions mediambientals. Ara la Generalitat està buscant alternatives i s'està reunint amb els diferents municipis implicats.
Aquest matí, familiars i amics de les víctimes del vol Germanwings 9525, que es va estavellar als Alps, han recordat els seus éssers estimats en un acte celebrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Ho han fet en el marc del desè aniversari de la tragèdia, amb una ofrena floral al monòlit i a la placa commemorativa que hi ha davant del mural de Miró. També han llegit un escrit i han fet un minut de silenci per recordar-los.
Arran del sinistre, l'Estat espanyol va impulsar un canvi legislatiu per tal que els metges notifiquin les baixes mèdiques directament a les companyies. Ara bé, la presidenta de l'Associació d'Afectats del Vol, Lourdes Bonet, lamenta que la Unió Europea no hagi adoptat aquesta reforma.
L'objectiu no s'ha assolit per complet, ja que aquest canvi legislatiu només s'ha produït a l'Estat espanyol. Tenim el convenciment que hauria d'aplicar-se almenys en tots els països de la Unió Europea. I des d'aquí demanem al govern espanyol que ens ajudi a impulsar-lo.
També ha participat en l'acte el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha agraït a l'Associació d'Afectats de la feina d'aquests últims 10 anys per evitar que es repeteixin tragèdies similars.
Vull agrair a l'associació la feina que ha fet per ajudar a treure lliçons del que va passar fa 10 anys, sobretot amb l'horitzó d'evitar que torni a passar. Tenen tot el nostre respecte, suport i escalf. Moltes gràcies i avui un record emocionat i emotiu per les persones que fa 10 anys ens van deixar.
Al sinistre d'aquell 24 de març de 2015 hi van morir 150 persones, una trentena de les quals eren catalanes. L'avió feia la ruta a Barcelona-Düsseldorf i la investigació va constatar que el copilot va fer diverses accions des del comandament de l'aparell que van provocar que l'avió impactés contra les muntanyes.
Sí, a tutti. He visto questa signora con i fiori gialli. Che brava.
Gràcies a tots. Veig aquesta senyora amb les flors grogues. Estupenda. Aquestes han estat les primeres paraules del Papa Francesc en la seva reaparició pública després de 37 dies ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma per una doble pneumònia.
Després de fer la benedicció de l'Àngelus i pronunciar aquestes paraules des d'un balcó de l'hospital, el pontífex ha estat traslladat a la seva residència del Vaticà, al convent de Santa Marta. Els metges indiquen que el Papa està estable, però que haurà de seguir un tractament domiciliari i guardar un mínim de 2 mesos de repòs.
D'altra banda, hem de lamentar una mala notícia. El ministre Ángel Víctor Torres, de Política Territorial i Memòria Democràtica des de 2023, així com secretari general del Partit Socialista de Canàries des del 2017, ha anunciat que deixa la política, ja que pateix un càncer. Així ho ha confirmat durant el Congrés del PSOE a Canàries. En successos, un intent d'ocupació al barri de Font de la Pólvora de Girona ha derivat en aldarulls aquesta nit i un grup ha cremat contenidors i ha assaltat i fet destrosses al centre cívic Onyà.
L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i el director territorial d'Interior, Eduard Adrobau, han exposat que s'hi han arribat a congregar una cinquantena de persones i que els aldarulls han durat unes 3 hores, fins que han arribat reforços d'ordre públic dels Mossos. Els vàndals han rebentat vidres i han regirat l'interior del centre cívic.
D'altra banda, un jove de 19 anys va resultar ferit crític ahir dissabte al matí després de ser atropellat per un vehicle a l'A2 a Vilagrassa, a l'Urgell.
L'avís de l'accident es va rebre a les 6 de la matinada al quilòmetre 499,5 de l'A2 en sentit Barcelona. Per causes que s'investiguen, el noi, veí de Tàrrega, anava caminant pel voral acompanyat d'una altra persona quan va ser embestit per un vehicle. L'afectat va ser evacuat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Obrim plana cultural. La segona edició del Cap Butaca Buida ha estat tot un èxit. La iniciativa ha aconseguit mobilitzar un total de 71.441 espectadors. Així ha assolit un nou rècord de públic en un sol dia, després que l'any passat la marca se situés a les 56.000 persones.
En són, doncs, prop de 16.000 més que l'any anterior. Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, celebra la bona acollida entre el públic i l'atribueix en bona part al triomf de la primera edició.
Entusiasme el mateix i moltes ganes de participar-hi. Com que la primera edició doncs, va ser la novetat, m'imagino que hi havia algun espai doncs, que encara estava amb un cert escepticisme. Això crec que ja ho hem superat perquè aquest any hem incrementat el nombre de teatres adherits i per tant doncs, crec que la diada que l'any passat va donar el cop aquest any s'ha consolidat.
A la jornada que es va celebrar ahir s'hi van sumar un total de 217 sales amb una oferta teatral de 252 produccions.
I aquesta tarda es tanca la 14a edició de la Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat amb el lliurament del 50è Premi de Poesia Martí Dot. Des de Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
El passat 31 de gener es va tancar el termini d'inscripció amb la 7a millor participació de la història del premi, amb un total de 29 poemaris rebuts de 17 poetes i 12 poeteses. Aquest premi de poesia, convocat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, té com a objectiu promoure la creació literària en català i ajudar els joves poetes i poeteses a donar a conèixer la seva primera o segona obra. El premi està dotat amb 1.500 euros i la publicació de l'obra guanyadora a la col·lecció de poesia de Bien Edicions. El premi de poesia Martí Dot es va crear l'any 1974 per tal de difondre la poesia en llengua catalana entre el jovent. Al llarg de la seva existència, aquest guardó ha servit per posar a l'escenari literari poetes i poeteses com Vicenç Villatoro o Míriam Cano. L'acte d'avui de cloenda i lliurament del 50è Premi de Poesia Martí Dot inclourà més un recital concert a càrrec de David Castillo i Oriol Tramvia. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat.
D'altra banda, el pícnic Jazz de Terrassa, l'esperat espectacle popular que se celebra al Parc de Vallparadís de la cocapital vallesana durant el Festival de Jazz, ha quedat passat per aigua.
Tot i la pluja abundant, no ha estat suficient perquè l'acte se suspengués. De fet, hi han assistit més d'un centenar de persones. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paolo.
El pícnic jazz, un dels actes més esperats al Festival de Jazz de Terrassa i que converteix el Parc de Vallparadís en una gran festa popular, ha quedat ben deslluït per la tempesta que ha afectat la ciutat durant el migdia d'aquest diumenge. Així i tot, un centenar de persones han desafiat l'aigua, abundant durant molts casos, i a xopluc dels paraigües han gaudit del ritme del jazz en directe de la Barcelona Jazz Orquestra. Després de tres temes, l'organització ha decidit aturar uns minuts l'esdeveniment per valorar la continuïtat a causa del perill elèctric que suposava seguir amb les actuacions. I a hores ara, amb una lleugera millora del temps, segueix el concert, això sí, amb els peus a remull dels assistents pels vessals que proliferen en aquest parc terrassenc. Si tot va com s'espera, el pícnic jazz continuarà fins a les 6 de la tarda amb les actuacions de Guim Balash Group, Lluís Coloma i Blues Lou i Tòfol Martínez Blues Band.
I precisament a les 6 de la tarda, la companyia elèctrica d'Arma posa punt final a la 9a edició del Sona Amer.
El grup artífex d'aquesta cançó, La presó del rei de França, celebra aquest any els 50 anys d'activitat i una de les parades de la gira de commemoració és a Amer, on han venut totes les entrades.
Les 2:23 minuts, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
A En futbol, a la Lliga Femenina, sorpresa majúscula a Montjuïc aquest migdia. El Madrid s'ha endut un clàssic passat per aigua amb un resultat 2-3.
El conjunt blanc s'ha avançat a la primera part, ha empatat Graham a la represa, però el Madrid ha tornat a marcar els minuts 87 i 96. El Barça havia guanyat fins ara els 18 clàssics contra les blanques, que ara retallen la diferència al capdavant de la Lliga i queden a tan sols 4 punts de les blaugrana, manca de 6 jornades pel final.
Ahir l'Espanyol va guanyar el Llevant per 1-0 amb gol de Lice Chamorro.
Mentre que Llevant Badalona va caure per 0-1 davant l'Atlètic Club i segueix a la part baixa després d'encadenar 7 partits sense guanyar.
A la primera federació masculina, el Nàstic va deixar escapar 2 punts al darrer sospir a Zamora.
L'equip segueix a la part alta, però va encaixar el gol de l'empat en el temps afegit després que Antonyín hagués avançat als tarragonins.
En bàsquet, l'Esparon i Girona no jugarà avui la final de la Copa de la Reina.
Les gironines van perdre aquest dissabte davant del Jaidis de Múrcia en la semifinal disputada a Saragossa. L'equip de Roberto Íñiguez va acabar caient per 67-71 després d'una pròrroga en un partit ple d'alternatives.
A l'ACB, en joc a 20 segons del final, duel català entre Lleida i el Joventut de Badalona, de moment 79-85. A les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Saragossa al Palau.
Ahir, el bàsquet Girona va caure per 86-95 a la pista de la Gran Canària, mentre que el Baxi Manresa va perdre per 90-84 a la pista del Bascònia.
A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, el Lleida ha guanyat aquest migdia Alcaldes a la capital del Segrià per 5-2 i el Noia ha perdut a la pista del Liceu per 4-2. A partir de les 6, l'Igualada rebla el Picat i a 2:15 el Barça i el Calafell tanquen la jornada al Palau. Ahir el Voltregà va donar la sorpresa davant el Reus, imposant-se per 6-5. Ràdio Vic, Pep Portet.
Espectacular i taquicàrdic. Així podem qualificar el maig que van jugar ahir el Club Patí Voltregà i el Reus Deportiu Virgínies, que va acabar amb victòria local per 6-5. Als 3 minuts, els d'Osones ja guanyaven per 2-0 amb gols de Gerard Teixidor i Jordi Burgaia. I un minut després, Martí Casas feia el 2-1 pel Reus. Inici boig i de gran efectivitat, que va continuar els 8 minuts amb el 3-1 de Burgaia. A poc pel descans, Arnau Canal posava el 4-1 davant el deliri dels aficionats. A la represa va continuar el recital amb un gran gol d'Àlex Rodríguez al minut 28. Quan el 5-1 apuntava golejada d'escàndol, el Reus va ser capaç de posar la por al cos del Voltregà, amb un gol de Diego Rojas a 10 minuts del final i un tercer de Carles Casas un minut després. El 6-4, novament d'Àlex Rodríguez, donava aire a un Voltregà que ja ha deixat escapar molts punts aquesta temporada en els minuts finals. I ahir va estar a punt de repetir-se la història quan Carles Casas anotava el 6-4 a 3 minuts del final i Fargas feia el 6-5 amb gairebé 2 minuts per jugar. Nervis, tensió i un Reus jugant amb 5 jugadors de pista buscant a la desesperada un gol de l'empat que no va arribar. Deliri local al final amb 3 punts d'or per un Voltregà que continua en posició de play-out, ara a només 3 punts de la salvació.
A més, el Vilafranca va caure per 4-2 a la pista de l'Alcoi i el Sant Just va vèncer per 4-2 al Vic.
Tot això, el club gel Puigcerdà juga des de 2:15 d'aquest migdia a la final de la Copa de la Reina d'hoquei sobre gel i ho està fent com a anfitriones. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Segueix una nova edició del Picalletres. El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents.
Carlota, estàs preparada?
Sí.
Temps. Postres.
P-O-S-T-R-E-L-I-C.
Més paraules, més jocs lingüístics i més alumnat de segon d'ESO.
D-A.
T'has saltat una A? Qui serà el millor picalletraire de Catalunya?
G-I-A.
Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Propostes en Xarxa.
Com era el dia a dia dels infants acollits a l'Hospici de Girona? Quines expectatives tenien? Com arribaven fins allà? Trobareu la resposta a aquestes preguntes a l'exposició Entre quatre parets que podeu visitar a la Casa de Cultura de Girona. Les parets de l'antic Hospici de Girona amaguen moltes històries. Milers d'infants, dones i homes van ser acollits al llarg dels 2 segles en què va estar en funcionament. De fet, el recinte va anar adaptant el seu rol als canvis que vivia la ciutat i a les necessitats socials que anaven sorgint. Ara podeu recuperar aquestes històries gràcies a l'exposició Entre quatre parets. L'encarregada de comissariar-la ha estat la historiadora Céline Motoxicola, autora del llibre L'Hospici de Girona 1769-1963, Silencis i paraules d'un món en reclusió. La mostra s'estructura en tres eixos. El primer ens permet recuperar la història de la Casa de Misericòrdia, que acollia noies amb pocs recursos. L'altre eix de l'exposició se centra en el treball. L'hospici va aplegar més de 500 treballadors i també es va convertir en un espai on van aprendre milers d'infants. L'última línia que destaca la mostra fa referència precisament a l'acollida d'infants, la funció que probablement més present tenen els gironins i gironines. Però com funcionava? Com s'acollien aquells infants? Si voleu més respostes, ja sabeu on heu d'anar. Fins al 18 de maig, la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició Entre quatre parets. En trobareu tota la informació al web casadecultura.org.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:15.